La teua ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
El de bona la ràdio és en la nostra veu. Som Ràdio Vila-real, la que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu passes bé. Ràdio Vila-real, passió. Històries del barri, tradicions que no moren.
Molt bon dia. Cada 7 de juliol, Pamplona es transforma en aquest escenari de festa, emoció, suor, sang, de tant de córrer i caure, clar, i moltes, moltes ganes de viure intensament. Perquè Sant Fermín no és només una tradició, és una explosió de passió, o com no, una bogeria col·lectiva segons se mire. Els corredors s'enfronten als bous com si estigueren protagonitzant una pel·lícula de Hollywood, sí, tal qual, però això sí, sense dobles. Ells són ells, eh? Un gest de valentia o d'inconsciència, o simplement de voler dir: ei, mireu-me, estic en directe a la tele corrent davant d'un bou amb una samarreta de publicitat d'un bar de Tudela.
Sempre amb tu, compartint històries, una gran veritat.
La veritat és que la festa té aquest encant innegable, perquè els pamplonesos ho viuen amb una entrega admirable. Hi ha música, color, tradició, gastronomia. Ui, quins pinxos farà allí. I un ambient que te fa sentir part d'alguna cosa molt gran. Encara que no sigues navarrès, eh? Allí tot el món és tot un clamor. Ara bé, també cal parlar de l'altra cara de la moneda. I si patiment animal. Els accidents. L'alcohol a litre. No, no, a litre. O sigui, allí no te posen un... Allà va tot a litros. I se desfase. Se desfase, que hi ha gent que entén que la festa es desfase. Perquè, clar, no tot és blanc ni roig. També hi ha grisos i marrons. Sobretot el dia després, quan toca netejar el que la festa t'ha deixat darrere. Sant Fermín desperta sentiments oposats. Per algun és aquesta cita ineludible de l'any, i per altres, una tradició que cal revisar. El debat és viu, i això també forma part de la festa. Parlar, pensar-ho i decidir quin futur volem per a les nostres tradicions. Però una cosa és clara, i la té tot el món. Quan sona el Pamplona, viva Sant Fermín, alguna cosa es mou dins de totes les persones, encara siga només per a mirar cap a un altre costat, o com no, per eixir corrents. I mentrestant, si a Vila-real hem tingut, pues ja saben, la celebració de la festa de Sant Cristòfol. Va ser dissabte. Patró dels transportistes i conductors, van tindre la benedicció, la desfilada dels camions, uns 50 vehicles de Vila-real i altres municipis per la ciutat. L'acte l'organitzar el col·lectiu de transportistes de Vila-real i va comptar l'assistència de la vicealcaldessa Maria Fajardo, així com dels regidors de l'equip de govern, Santi Cortells, Javier López, Toni Marín, i dels regidors del Partit Popular, Pablo Llopico. Després de la benedicció a l'església dels Sants Evangelistes, els representants municipals van participar en la sonora desfilada que va acabar al Termet. Ja saben, la imatge viatjava amb ells enguany en un dels vehicles de serveis públics. A veure, dos regidors de Compromís, la vicealcaldessa i Santi Cortells, de Compromís, i dos del PSOE. I del Partit Popular, un. Estaven tots junts, eh? Estaven contents, enguany, eh? Estaven celebrant-lo. Bueno, ja ho saben, no? Van tindre un cap de setmana coentet per al PSOE i molt dolcet per al PP. En fi, jo me pregunto si en esta festivitat hauran parlat del pàrquing, perquè jo l'he vist igual. Bueno, ara tal volta que ja s'han aprovat els pressupostos, ja hauran destinat aquesta partida per a l'enllumenat, el pavimentat. No sé, tenim que preguntar al transportista. És més, si està escoltant-nos, que sé que mos escolta, pues això, que mos ho faig a saber. Perquè, entre altres coses, miren, jo avui estic molt contenta. Per què? Pues perquè diuen... És que, clar, la ràdio s'escolta. Pues sí, la ràdio està més viva que mai. S'escolta.
¿Eres hombre y tienes más de 45 años? Es el momento de cuidarte. La Asociación Castellón contra el Cáncer lanza en Vila-real un nuevo servicio gratuito de prevención del cáncer de próstata. Con la atención personalizada del doctor Mateo Pérez Mestre, podrás resolver tus dudas y hacerte una revisión sin coste alguno. Pide tu cita al 670-828880. Asociación Castellón contra el Cáncer. Prevenir es vivir. Calle Catalunya número 1, esquina con Polo Bernabé.
El camí cap a una província més eficient, sostenible i amb més recursos està en marxa. La Diputació Provincial de Castelló ha llançat un pla pioner perquè els municipis disposen de més recursos econòmics gràcies a l'eficiència energètica i la sostenibilitat. Actuem per reduir la despesa energètica, promovent l'autoconsum i les fonts d'energia renovable en dependències municipals. Les instal·lacions d'energia no només reduiran l'impacte mediambiental, sinó que també generaran un estalvi significatiu, alliberant fonts per invertir en serveis i millores per als veïns. Castelló avança cap a un futur més verd i pròsper. Diputació de Castelló.
Renueva tus ventanas en Bigmat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Bigmat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Vila-real.
El Mercat Central de Vila-real, el mercat de sempre, ara més modern. Wi-Fi gratuït, compra en línia amb recollida en taquilles refrigerades, nova web i aparcament gratuït. Redescobreix el mercat amb una imatge renovada. Compra de manera fàcil, ràpida i còmoda. Ajuntament de Vila-real, amb suport dels fons europeus Next Generation, Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, Govern d'Espanya.
T'agradaria reforçar la teua memòria d'una forma lúdica? Apunta de la nova edició del taller d'estimulació cognitiva per a majors de 60 anys que t'ofereix Fundació Caixa Rural per al mes d'octubre. Inscripcions en fundacionCaixaRural.org. Places limitades.
Un Big Mac con pollo de què? ¿Eh? ¿De qué? No se puede cambiar lo que es perfecto.
Dale una oportunidad, anda.
Es que no es un Big Mac si tiene pollo, ¿no?
Que sí, no seas cabezón. Se llama Big Mac Pollo.
Mm. Mm.
Hasta que te prueba el nuevo Big Mac Pollo. Solo en McDonald's por tiempo limitado.
Esta temporada, el Villarreal té un menú molt especial. Sabor a Champions. Campanya d'abonaments 2025-2026. Renovació d'abonaments fins al 12 de juliol. Informa't de tots els detalls en villarrealcf.es. I tria menú clàssic o menú especial. Sabor a Champions.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
Rosella. La rosella és una planta herbàcia que naix en els marges dels camins i entremig dels sembrats. El seu nom científic és Papaver roeas, el primer component del qual, papaver, procedent del llatí, significa aliment, i el segon, roeas, d'origen grec, vol dir roig. I és que, efectivament, el color roig molt viu de les flors d'esta planta és el seu element més distintiu. Tenen una tija recta, amb una gran quantitat de pelets hirsuts, de color blanquinós. Les fulles, alternes, tenen segments dentals i lanceolats, i els fruits estan continguts en una xicoteta càpsula. Tradicionalment, els pètals de la flor de la rosella s'han usat per la seva acció sedant. També se li atribueixen propietats antitussígenes i antidiarreiques. El nom popular de rosella deriva de rosa. Originàriament es feia servir com a simple diminutiu, amb un valor de rosa menuda, i no va ser fins al segle XVII, a partir de la classificació taxonòmica duta a terme pel botànic suec Carl Linné, que començà a utilitzar-se per a designar de manera específica i exclusiva esta bella planta silvestre.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964-24-54-41.
En la Força de Grues Tomàs, naix Elevat. Elevat. El centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificat professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Vila-real.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75. Gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
En Bigmat Pepe Arenós encontraràs la ropa laboral per a tu empresa. Ropa personalitzada, bordada o serigrafiada. Ropa de qualitat que hace que tu empresa se distinga.
Bigmat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Vila-real.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Vila-real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
L'Ajuntament de Vila-real informa del nou horari de l'Ecoparc Municipal, que fins al 31 d'agost obrirà de dilluns a dijous de 8 a 2 de la vesprada i diumenges de 8 a 1 del migdia. A més, els dimarts i dijous hi haurà servei de 4 a 7 de la vesprada, amb l'objectiu de facilitar l'accés a la ciutadania sense exposar el personal a les hores de màxima calor. És un missatge de l'Ajuntament de Vila-real.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Miren, i quan són les 12:15 del migdia, on anem a Alberic? I anem a parlar amb Javier Martínez, ell és membre de ALIP. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Javier, labrador, lógicamente, y vamos a hablar de la situación desde un punto de vista de labrador y de afectado, ¿cómo no?
Sí.
¿De afectado ahora?
Sí.
Y afectado del año 82.
Sí, bueno, yo soy de Alberic, es un pueblo que está situado en la Ribera Alta, a orillas del río Júcar, que creo que es el río insignia devastador por excelencia en la Comunidad Valenciana, pero que entonces pues todavía recuerdo perfectamente las consecuencias de la pantanada del 82 en mi zona, ¿no? Y la verdad que lo que ha pasado ahora en esta última gota fría, pues es un proceso similar, es lo mismo, ¿no?
Es decir, usted está diciendo que lo que ha ocurrido ahora, la dana que hemos venido ahora,
sí,
es algo que históricamente ocurre en su zona.
Sí, claro. Esto, aparte, no es que lo diga yo, es que esto son cosas que están documentadas. Desde el siglo XIV vienen documentadas las riadas que se han producido en Valencia. Por ejemplo, en Valencia se han producido desde el siglo XIV unas 27 riadas. Es decir, unas 4 riadas cada siglo. ¿Qué pasa? Que esto puede ser, no precisamente tienen que ser una cada 25 años. Puede ser una ahora y puede ser una dentro de 10 y dentro de 50 no haber ninguna, ¿no? Esto es imprevisible, ¿no? Entonces esto, pues tanto el naturalista José Cabanillas lo documentó también en riadas en barrancos, en el Barranco del Pollo, en 1700 y pico, en el siglo XVIII. Es decir, que no es una cosa que nos viene de nuevo, sino el clima mediterráneo es así. Cuando se dan las circunstancias de la temperatura del mar muy altas, después del verano, y junto con vientos de levante, pues siempre puede producir estos efectos, y si son en zonas muy localizadas, pues se producen las riadas, que son inevitables, por decirlo de una manera. Se puede atenuar, se puede trabajar muchísimo en el tema, pero son inevitables. Por ejemplo, nosotros en la del 82, en la zona del Valle de Ayoretal, que es donde realmente llovió gran cantidad de agua, estuvo lloviendo 3 días a toda pastilla, recuerdo, y creo que con cotas de lluvia de sobre 1.500 litros, ¿eh? Y ahora estamos hablando de cotas en las zonas altas, donde ha llovido mucho, de 500, 600, y que no ha llovido ni la mitad de lo que llovió en aquella época. Entonces, hay que documentar y ver, estudiar un poco la historia para saber que estos fenómenos no son producidos porque hay un cambio climático ahora, sino que los cambios climáticos de hace muchísimos años, lo que no se puede echar la culpa al cambio climático de estos desastres, sino más bien tendríamos que echar la culpa a la mano del hombre, ¿no? A la mano del hombre que por desgracia, pues edificamos en zonas inundables, zonas de inundación de los ríos, de los barrancos, o desviamos cauces para poder beneficiar tierras o lo que sea. Y esto realmente pues se ha hecho mal. Y si encima nos han hecho infraestructuras hídricas para poder solucionar en caso de que venga el problema de una riada, pues tenemos los desastres que hemos vivido en la zona de la Huerta Sur de Valencia o en la zona de la ribera del Genesí.
¿Y cómo va las indemnizaciones y el arreglo de infraestructuras?
Bueno, lo primero que se ha atendido en los pueblos afectados, porque yo los tengo muy cerca, yo aquí ha sido, en mi término, ha sido afectado puntualmente por inundaciones del Río Verde, entre Alberique y Masalavés, pero en las zonas de Algemesí, Ribera, todo eso, se ha atendido principalmente a lo primero, pues la población, sus casas. Pero claro, los campos están muy afectados, verdaderamente anegados de suciedad, de cañas, de mucha bruticia, y por ahí se ha actuado muy poco, e incluso hay pueblos que no se ha actuado nada. Es decir, que Traxa, que es la que tiene que solucionar y arreglar esos desperfectos de sistemas de riego, porque no todo está a goteo, todavía existe riego manta tradicional, y desgraciadamente hay campos que no van a poder, no sé si se salvarán, porque no van a poder regar este año, porque las infraestructuras las tienen anegadas de tierra y de basura, ¿no? En fin, esta es la situación. Las indemnizaciones al campo, quien ha cumplido los requisitos de que se ha presentado la PAC, los años, autónomo, etcétera, pues sí que han estado cobrando. Yo precisamente he recibido la indemnización esta semana pasada, después de casi 8 meses. Todavía tengo desgraciadamente que me han pagado los desperfectos en pérdida de cosecha. Pero, por ejemplo, tengo un campo entero, una plantonada espectacular que había, que debido a las aguas que han dormido allí 3 años, pues me ha matado los árboles. Perdón, 3 días hubo el agua allí. Sí. 3 semanas, no, 3 días. Tres días estaban los árboles a tope de agua y han fallecido por muerte.
Por ahogamiento, claro.
Por ahogamiento, exactamente.
Esto era,
pues esas pérdidas pues no están contempladas tampoco en las indemnizaciones. Te indemnizan la pérdida de cosecha, de parte de cosecha de un año, pero yo allí no voy a poder hacer nada de momento.
¿Esto hubiera podido ser evitable?
Sí, mujer, claro que sí. Mire, yo recuerdo desde pequeño, yo nadaba en el río Júcar, es decir, teníamos acceso al río Júcar, pero hoy en día, a fecha de hoy, no tenemos acceso al río Júcar, es todo una caña, aparte está todo lleno de basura, es inconcebible el abandono y
el mantenimiento. Ustedes entienden
de los cauces, exactamente. Yo me acuerdo antes de pequeño que se segaban las cañas en los cauces, se aprovechaban, en parte se drenaba también, es decir, se tenían los ríos limpios, y eso atenúa muchísimo cuando viene una inundación, porque desagua más rápido. Pero si esto es como si yo riego por una canal y la tengo sucia de ramas o de hierbas, pues el agua no circula igual. Es tan sencillo como eso. Y encima eso pues ha hecho que se agrave en las poblaciones, porque hay infraestructuras, hay carreteras, hay puentes, y esas troncos, bueno, troncos, le digo troncos y árboles porque los he visto en la presa de Forata, que voy a verlo, y esos troncos y tal, pues taponan los puentes y eso hace que el agua salga, se salga de sus cauces naturales y vaya a las poblaciones. Es que es claro que se hubiera podido evitar, no más.
Antes usted ha hablado de una cantidad de litros que caían hace unos años, o que cada 4 años, sí. Usted ha dicho aproximadamente, pues eso, unas 4 veces cada siglo, es lo que ha dicho usted, históricamente.
Sí, ¿eh? Sí, históricamente. Mira, 27, desde el siglo XIV hasta ahora, 27 riadas ha habido en Valencia.
Vale. ¿Con la misma intensidad que se sufrió esta última? Y con...
No. Las cosas se agravan. ¿Pero por qué se agravan? Porque, se lo he dicho antes, porque realmente se construye en zonas inundables. Uh-huh. Para eso está el Patricova, que te dice perfectamente cuáles son las zonas inundables y cuáles no. Por ejemplo, en Cataluña está prohibido edificar en zonas inundables. Pero aquí llevamos 70 años construyendo en zonas inundables. Pero si encima no se ha hecho infraestructura suficiente para cuando venga el desastre, en esas zonas edificadas, donde hemos hecho centros comerciales, donde hemos hecho casas, donde hemos hecho parkings, sí, etcétera, etcétera, pues vienen estos desastres. Antiguamente, yo siempre digo, la importancia de los pueblos alrededor de Valencia, Sedaví, Massanassa, Alfafar, Benetúser, etcétera, yo siempre me fijo en las iglesias que tienen, ¿no? Y siempre me fijo en el campanar. Y cuando veo que el campanar es grande, digo, esto era un pueblo importante. Si el campanar era pequeño... Sí. Esto era un pueblo relativamente pequeño. Es decir, la Huerta Sur antiguamente eran pueblos realmente pequeños y rodeados de huerta. Se producían inundaciones, pero ¿qué pasaba? Había zonas de inundación, las huertas, donde el agua se disipaba. Si tú pones si tú has hecho todo eso, todos esos pueblos, es como si fuera una sola ciudad.
Claro.
Y lo lapidas todo, cuando se da el agua allí, el agua no desagua. Y por eso se ha producido tan gran desastre. Y encima se taponan los hitos de evacuación del agua con coches, con porquería, con trastos, con cosas. Y es una calamidad. Por eso digo, las cosas se han agravado precisamente por eso. No es porque haya llovido más. Eso estoy seguro que no. No es porque haya llovido más, sino porque realmente... las infraestructuras no están en acorde a lo que necesitamos, y es lo que tienen que hacer. Por ejemplo, aquí en la riada del 82, aquí la presa se fue abajo, pero se fue abajo también porque no pudieron, por falta de mantenimiento, no pudieron levantar con puertas.
Claro.
Tenía que haber dos grupos electrógenos, uno no estaba y el otro no funcionaba.
Sí.
¿A qué pasó? Pues se llenó, y hasta que pasó el agua por arriba de la presa, como son presas de compactación, la fue desgastando hasta totalmente derribarla. Bueno, desde entonces, del 82, las infraestructuras que se hicieron aquí en la ribera fue... se hizo la presa nueva de Tous, muchísimo más grande, muchísimo más segura. Se hizo la presa de Bellús, una presita pequeña en Bellús, y se hizo también la de la Escalona. Pero para son presas pequeñas para laminar el agua y prevenir esas avenidas. Pero es que se quedaron 3 o 4 presas pendientes también en la zona de la Ribera por hacer. Estábamos hablando en la época de un presupuesto con 300 millones de euros se hubiera podido hacer esas 3 presas que faltaban. En el río Sellent, en otros 2 ríos afluentes del Júcar. No se hicieron. Entramos en crisis y se dejaron. Ya han pasado ya casi 40, han pasado 40 años.
Y
estructuras que están pendientes de hacer.
Claro, y
por ejemplo,
Javier, usted como labrador, cuando ve pasar el tiempo, ¿espera que ocurriría una cosa tan dramática como lo que ha ocurrido? ¿Por la falta de inversión?
Mire, es lamentable, sobre todo lo primero, las pérdidas humanas. Yo recuerdo en el 82 que con una simple llamada de teléfono, aquí la policía y la Guardia Civil evacuamos los pueblos. Evacuamos Alberic, evacuamos todos los pueblos alrededor. Sí que hubo también errores, porque hubo un pueblo como Carcagente, por ejemplo, que no les avisaron. Y por eso también hubo fallecidos, pero no la maldad, la que ha pasado aquí. Aquí es que las cosas, no es que se han hecho mal... antes, si lo han hecho mal antes, durante, que no se ha avisado, y después. Es decir, Aquí lo que se tiene que hacer es apechugar, trabajar y hacer infraestructuras necesarias para que no vuelva a ocurrir. Pero mientras no hagan este tipo de cosas, estamos en riesgo de que pueda volver a pasar en cualquier momento, claro que sí.
El cauce del río también debería obligatoriamente estar como estaba, o por otra parte llegar a un entendimiento también para poder respetar la flora y la fauna. Es decir, ¿en qué punto lo pondría usted?
Mire, yo cuando hablo de los cauces, por supuesto que hay que respetar la fauna, pero por ejemplo también se tenían que combatir las especies invasoras. Las uh-huh. cañas son una especie invasora. Uh-huh. ¿Qué se está haciendo? Nada. No se está haciendo nada. ¿No? Y no es una especie, es una especie importada. Pues oye, vamos a intentar combatirla. Es decir, los cauces tienen que estar limpios. No puede estar todo abandonado. Es igual que cuando en el monte no te dejan coger una rama y va todo muy, muy salvaje. ¿Qué pasa? Que cuando se enciende hay una masa forestal ahí que es casi imposible apagar. Si es que es el... Ahora, pues, antes pues se pasaba el ganado, etcétera, se limpiaba, uh-huh. se hacía cortafuegos, uh-huh. se hacían cosas. Uh-huh. Es que ahora los fuegos no se apagan en verano, se apagan en invierno. Pues esto es igual. Tú tienes que tener los cauces limpios para cuando vengan en octubre, noviembre, las lluvias intensas, que más o menos todos los años llueve, pero de cada cierto tiempo pues llueve muy fuerte, ¿eh? Y parece mentira que en el siglo XXI que estamos, con todos los medios técnicos a su alcance de que controlan los caudales, la pluviometría, etcétera, etcétera, pues se haya quedado gente sin avisar para poder evacuar, etcétera, etcétera. Eso ha sido de juzgado de guardia. Y ya no le digo pues el abandono que ha sufrido la gente posteriormente a los días después de la gota fría. Sí. Eso ya, en fin, es tristísimo que estas cosas pasan. Yo sé que los mandatos es un tema que las decisiones las tienen que tomar las administraciones, que no, y nosotros lo que podemos hacer es decirlo. Y los técnicos, por supuesto, es que saben perfectamente y están súper preparados para saber lo que hay que hacer, pero les tienen que hacer caso. Y hay que meter el dinero que se tenga que poner para poder solucionar estos desastres. Yo también quería decir, sí. También estoy notando también un abandono de... No por la riada, sino que esto viene ya de más lejos. El abandono de tierras que estamos viendo en nuestros términos, campos que están dejando de cultivar, campos que están totalmente salvajes, que son una guarida para todo tipo de alimañas, de conejos, de jabalís, sí. que nos están perjudicando muchísimo. Y quisiera que las administraciones por lo menos sacaran ordenanzas para regular ese tipo de abandono de campos, porque todavía los que continuamos en la lucha, pues nos gustaría el poder seguir trabajando. Y desgraciadamente pagamos impuestos los campos, pero vemos que se reinvierte muy poco o casi nada en las infraestructuras de los campos. Eso ya me refiero a los ayuntamientos, y sí, hablo sí. particularmente por mi término, uh-huh. Que está muy, muy, muy abandonado.
¿Usted cree que el abandono de tierras es porque no hay relevo generacional?
Una esa, que no hay relevo generacional. ¿Pero por qué no hay relevo generacional? Porque no hay rendimiento. Todo es un tema de rendimiento. Rendimiento,
usted dice que no hay...
Tan...
Sí, que no hay rendimiento. Mire,
no hay rendimiento suficiente.
En la
agricultura.
Cuando se recoge el fruto.
Sí, sí, perdón. Sí. Es decir, a nosotros ahora mismo los gastos se nos han disparado. Llevamos unos años que tanto el tema eléctrico, el tema combustible, el tema fitosanitarios, bueno, esto se ha disparado. Y estamos hablando de precios de naranja de hace 30 años. Eso no puede ser.
Mire,
entonces, si no hay un rendimiento económico, yo si tuviera un rendimiento mejor, pues yo reinvertiría, compraría más tierras o haría más cosas. Pero en esta panorama no. ¿Qué pasa? Pues yo entiendo también que hay mucha gente ya que está jubilada también, que depende de una pensión, y ya no quiere mantener el campo y no quiere invertir nada, porque realmente si lo tiene que dar todo a hacer, no es rentable, no es rentable.
Mire,
lo abandona.
Nos ha llegado una nota de prensa de la Unión, Llauradora y Ramadera,
sí,
porque ha realizado una encuesta entre agricultores y ganaderos jóvenes de la Comunidad Valenciana con el objetivo de conocer de primera mano sus inquietudes, prioridades y propuestas. En esta encuesta dicen que se desprende como ejes principales una necesidad de más apoyo real y una formación práctica. También aseguraba, ¿no?, en esta nota de prensa, un mayor rentabilidad para asegurar el futuro del campo valenciano. Mire, ¿le parece que escuchemos a Carles Peris, que es el secretario general? A ver qué dices, vamos a escucharlo.
Sí, sí, perfecto.
Una enquesta de la Unió entre les persones joves del camp valencià revela la necessitat d'un recolzament més real, com les ajudes de l'administració d'una forma més continuada, formació, pràctiques agronòmiques, assessorament tècnic també de forma continuada i assegurar la rentabilitat de les explotacions. També apareix com a algo essencial el creixement del sector agroecològic. L'enquesta extrau una radiografia de les necessitats, problemes i quines propostes són les que les persones joves del camp requeririen en aquests moments per a que la lacra d'abandonament i de falta de relleu generacional pues se frene i intentar fer un atractiu del sector agrari valencià.
Javier, el secretario general de la Unión dice que los jóvenes necesitan formación.
Por supuesto que sí, estoy de acuerdo. Porque realmente te cuesta mucho ahora encontrar operarios para poda o para cualquier otra labor del campo que realmente estén capacitados para hacer la faena bien, ¿no? Eso sí que nos estamos encontrando. Y que vayan legalmente asegurados como tienen que ir. Es decir, sí que hay que apostar por la formación, pero para poder pagar esos operarios hay que tener un rendimiento mejor. Lo que no puede ser es que aquí sube, los precios se han disparado para el consumidor, el precio final de los productos y de los alimentos, y a mí me está repercutiendo muy poco, ¿eh? Y soy el primero de la cadena alimentaria. Pero también se habla poco que el producto final, cuando tú vas al supermercado a comprar, entre un 40 y un 50% son impuestos aplicados a ese producto desde el inicio de la cadena alimentaria hasta el final. Es decir, aquí el que más gana es el Estado, ¿no?, en impuestos. Por supuesto que hay que pagar impuestos, pero me parece una barbaridad, ¿eh? De luego se quiere desviar la atención, que si los supermercados, que si el comercializador. Todos tienen que tener su margen.
Mire,
tengo que tener mi margen, ¿eh? Y si el Estado tiene que bajar impuestos, que los baje, que no cobre tanto. Ya está. Estamos hablando de producto de primera necesidad, estamos hablando de comer. Es que llegaremos un momento, si continuamos así, que mucha gente tendrá que dejar de comer producto fresco porque no lo podrá pagar. Es terrible que estemos en una zona que hay alimentación de todo tipo y de temporada todo el año, y que a lo mejor no lo pueda pagar incluso aquí, porque estemos abandonando los productos, los tengamos que traer de productos de fuera. Pues no.
Mire, yo le voy a... Las personas jóvenes reclaman hacia las administraciones unas medidas que le voy a decir. Son,
sí.
Bueno, ellos dicen que quieren centrar en las medidas estructurales. Por ejemplo, rentas agrarias, ayudas iniciales, que haya precios justos, visibilidad institucional, más formación técnica, creación de bancos de tierras y maquinaria, y desde luego reducción drástica de burocracia y protección del suelo agrario frente a los macroproyectos. ¿Usted coincide con la demanda de la gente joven?
En algunas cosas sí. En algunas cosas sí que coincido. Yo no quiero vivir de subvenciones. Por ejemplo, en eso no coincido. Yo quiero vivir de la rentabilidad de mis productos.
Claro.
¿Eh? Yo no quiero vivir de subvenciones. no tengo más remedio que pedir, porque al fin y al cabo la PAC es una miseria por lo que vengo a recibir. Pero en fin, lo tengo que solicitar porque tengo el derecho a solicitarlo, pero nada más. Pero yo no quiero depender, es que yo no vivo de eso. Yo no vivo de eso, yo quiero vivir de la rentabilidad de mi producto. Si mi producto, después de descontar gastos y trabajos, vale tanto, vale tanto.
Claro.
Después, claro, todo el tema de ayudas de formación y cosas, perfecto. Si yo tengo rentabilidad, yo contrataré y lo quiero formado y pagaré lo que toque pagar, no hay ningún problema. Pero lo otro veo mucho parche, y cuando estamos hablando, la primera rentabilidad, la sostenibilidad es rentabilidad del primero, y de ahí para arriba, pues todo, y cada uno su margen. Y luego, si el Estado, en vez de cobrar entre el 40 y el 50% de impuestos, pues que cobren menos. Y sobre todo, si lo tiene que cobrar menos en el agricultor o en el ganadero, pues que cobren menos en ellos. Pero oye, es que aquí me cobran a mí el IVA del que viene a trabajar, el IVA del fitosanitario, el IRPF de la retención, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es ahí donde... Pero yo ya le digo, el agricultor no puede estar pensando en subvenciones. Eso es pan para hoy, hambre para mañana. Estamos ya cansados de eso. Cada uno tiene que vivir de su trabajo, nada más.
En la zona donde usted vive, debido al último desastre que ha habido, ¿cuánto porcentaje de terreno cree usted que quedará abandonado y que no se recuperará?
Buf,
eso es difícil. Ha sonado muy gordo lo de buf, ¿eh?
Sí, es sí. Se ve muchísimo. Se ve muchísimo. Yo porcentaje no le puedo... Es que no le voy a mentir. Pero cada vez se ve más. Y eso no es buena señal. Es decir, es raro ya que no te toque algún campo al revés del tuyo que esté abandonado. Es raro ya. Y eso antes, aquí no había un palmo... Aquí, en la ribera, en las tierras esas, aquí no había un palmo de tierra por cultivar. Y limpio como... Y ves los campos, pues muy mal llevados, tira lo mínimo, no es el campo habitual cuando yo era más joven. ¿No? Se lleva muchísimo peor porque entiendo también que los gastos, tienen que intentar reducir gastos, pero eso también puede repercutir en que no tengas una cosecha buena o que se te ensucie por esta plaga, el cotonet o la plaga del trip, etcétera, de estas plagas nuevas que nos están entrando tutiplén, y que estamos aquí no sabería qué echar para poderlas combatir. Bueno, en fin, eso es otro, sería otro tema. Es decir,
sí, pero pues se pueden ir abordando poco a poco. Miren, algo que está pasando aquí últimamente es que están inspeccionando mucho las viviendas en el suelo rústico. A usted como agricultor, ¿estas viviendas le suponen un problema?
¿La vivienda en suelo rústico?
Sí, no, le decía porque aquí lo que está ocurriendo ahora es que están inspeccionándolo, sí, porque dicen que los labradores se quejan en esta zona. Y claro, yo hablo con ustedes, bueno, que ustedes de otra zona.
Y tampoco en mi zona tampoco.
¿A usted si hay un...?
Ese problema.
Me refiero yo, si usted, ¿a usted le molesta si alguien hace una vivienda en al lado de su parcela?
¿En su parcela? Hombre, habrá que ver si es edificable, es que no lo sé, ahí me estás...
Sí, no, pero como labrador, yo me refería a usted, sí, como labrador, le puede afectar, porque como el argumento es que el campo, los labradores del campo se quejan por las construcciones ilegales...
Sí. Bueno, mire, todo es aplicar la ley, tan sencillo como eso, si la ley lo permite se podrá hacer, y si la ley no lo permite no se tiene que hacer. Yo en eso no entraría. Yo puedo tener mi opinión, si me parece bien o me parece mal, pero es la ley la que tiene que avalar si se puede hacer o no.
¿Eh? Es que a mí me chocó un poco el que mezclaran, sí, a los labradores, a la gente que vive de su terreno y de su producción,
sí,
como que se quejaban de alguna construcción ilegal. No sé, por eso le pregunto, ¿llega a molestar, sí, entorpece su labor esto? ¿La labor del, en su caso, le entorpece?
En mi caso, no.
No, claro. Es que yo no lo entendía demasiado. No
tengo, tampoco aquí hay...
Se ha visto, claro, en esa situación.
En el campo. Aquí no exactamente, aquí no es el caso. Igual en otras zonas sí que es, pero aquí no.
No sé si quiere decir algo más, desde luego que la administración pública esté pendiente de estos terrenos.
También de la lana, comentar sí. que también me ha llamado la atención en el tema de las presas. Ahora en el mes de marzo salió publicado en el Levante sí. que se iba a hacer una me llamó la atención, se iba a hacer una inversión de 120.000 euros para reparaciones en las guías de compuertas intermedias en el pantano de Tous. Todo esto, siempre lo que decimos aquí, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Bueno, pues bueno, si ha tronado y se va a meter mano a eso, pues perfecto. Pero estoy seguro que llevará décadas desde que se hizo la ampliación del pantano que no habrán abierto esas compuertas y estarán destrozadas o por el mejillón tigre o porque están uh-huh. oxidadas. Uh-huh. Y encima también vi la semana pasada en el pantano de Foraza, que está en el río Magro, que es la que afecta sobre todo a Genesí, vi también allí que cuando pasaron a los primeros días de la riada, me acerqué a ver in situ la presa y tal, y la verdad que los barrancos adyacentes al pantano y tal, allí serían un tronco, madera, bruticia. Las compuertas, no sé si las compuertas de abajo, siempre sí, digo las de abajo, los sí. oliviaderos, menos mal que estaban abiertos, y me imagino que cuando se llenó el pantano, que es pequeño, sí. El agua, tal como entraba, salía. Pero las puertas de abajo, no lo sé si se pudieron abrir o no. Yo lo que sí que sé es que están sacando allí toneladas y toneladas de bruticia, de fango y de lodos, y yo no sé si estarían de hace 30 años o son de esta última riada. Lo claro. digo para... Y creo que tendrán que vaciar ahora el pantano para poderlo limpiar bien, porque uh-huh. si no va, creo que va a ser imposible. Y uh-huh. es decir, las instalaciones tienen que estar, los pantanos, las presas de regulación, los azudes, tienen que estar en condiciones y tienen que estar que puedan actuar y puedan desaguar y laminar el agua cuando vienen crecidas. No podemos esperar a que salte por arriba el pantano como pasó aquí en el 82 o que salte por los oliviaderos, sino que tenemos que poderlo controlar. En fin, es una cosa que me ha llamado la atención y habría que rascar y comprobar exactamente cuáles son los problemas de esas compuestas.
Pues Javier Martínez desde Alberic, bueno, gracias por haber estado con nosotros aquí en Radio Villarreal.
Pues gracias a vosotros.
Hasta la próxima.
Hala, un saludo, buenos días.
Ya sé que no es exactamente lo que debería de ser, pero me río al pensar que crees que voy a ceder. Sé que es más fácil quedarme sentado, esperar que pase el dolor, que oír en la radio mi voz decirle a la gente que no. Hacerme cambiar, no me pidas ese favor. Siento decirte que no, 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 que no. Sé que quizá no es el momento ni es el lugar ideal, pero dejarlo pasar sería un triste final. Ya sé.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Els gestos quotidians sumen, també en la lluita contra els mosquits. Evita l'acumulació d'aigua en recipients i jardineres exteriors. Si tens mascota, buida cada dos dies l'abeurador. Neteja les piscines i tracta l'aigua adequadament. En el camp i horts urbans, cobreix els bidons i les bases de rec. Evita que es queden al descobert. Mantindre els mosquits a ratlla també està al teu abast. La teua col·laboració és necessària. Diputació de Castelló, comptem amb tu.
Cabedo, molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
De què anem a parlar avui?
Avui, principalment, anem a parlar del Dia Mundial del Cacau i del Xocolate, però no obstant, vull tindre este detall a la colònia peruana que viu a la nostra província i segurament algun hi haurà que m'ho escoltarà, que voldrà dependre el valencià i mos tindrà com a referència. I esta cançó, la del Còndor, que per cert, esta cançó és...
És l'himne oficial.
No és oficial, sinó el tenen com a
l'himne popular.
Popular d'aquell país. I jo crec que és raro el que no siga amant de la música, que no aprecie esta música, que des de luego te relaja i te dice, bueno, maravillado. Doncs
pues anem a escoltar-la. Luis, i després d'haver...
escoltat esta cançó, que ara he vist la paraula ja, tinc que dir que per això està al Google, Patrimoni Nacional del Perú, la cançó està dedicada al còndor, que com avui ha dit és Dia Internacional del Còndor, també és el Dia Internacional de la Conservació del Suelo, que això, així, en Espanya, això de la conservació del suelo, és un tema que no anem a parlar, perquè si se voler vos fiquem en jaleos polítics, sinó nosaltres venim a divertir-nos. Ja?
Sí, en este trosse de a divertir-nos.
I després està l'idioma, el Dia Mundial de l'idioma, el Kiwasiji i el Swahili, que evidentment, si ja portem malament en l'anglès, no vaig a ficar-me en un xarco que a mi ni me va ni me ve.
Però que tenen Fermín, molt de dret,
Correcte, i també el Sant Fermín.
Sant Fermín.
Que nosaltres, aunque no siguem un programa dedicat a la tauromàquia ni al món del bou, també recordem a tots aquests que celebren este dia. Però ja t'ha dit, nosaltres ens dedicarem avui al Dia Mundial del Cacau i del Xocolate, que els amants del cacau tenen, per això, este dia especial per a celebrar. I és que el Dia Mundial del Cacau i del Xocolate és un dia que un tal, un 7 de juliol de l'any 2010, l'Organització Internacional de Productors de Cacau i l'Acadèmia Francesa dels Mestres Xocolaters i Confites li van otorgar esta distinció per a honrar les seues propietats i els seus beneficis. Tinc que dir-te, Susana, que el cacau és una fruta d'origen tropical que prové de l'arbre del cacau. Sent el seu nom científic, agarra que va, Theobroma cacao. En griego significa el alimento de los dioses, sí, no sé per què serà. I t'invitamos, per això, invitem als nostres oients a conèixer un poc més sobre este noble fruto. I és que, d'acord amb alguns investigadors, dels orígens del cacau se situa en la regió amazònica, concretament en la conca alta del riu Amazonas i el riu Orinoco. Fent un poc d'història, Susana, vaig a contar-te algunes anècdotes. S'estima que els antics pobladors mesoamericans el van descobrir i el van transportar el cacau fins a l'Amèrica Central, estendint aquest producte a tota Sud-amèrica i a Mèxic. Se van trobar evidències del seu ús ritual en la cultura olmeca. També en algunes cultures precolombines se va utilitzar el cacau com a moneda, sent un producte de molt de valor. En investigacions arqueològiques de fa quasi una dècada, se van trobar evidències de farà 5.000 anys de, que el cultiu ja se consumia de cacau per part del per la cultura Mayo-Chinche-Peremañón, coñes que nom. Aixina com l'intercanvi comercial entre les cultures de la costa, entre l'Amazònia i l'equatoriana. També s'han trobat traces i restes de teobromina, o la càscara, el que és la càscara del cacau, en els anàlisis efectuats en carbono 14 en les vasijes que daten des de ja fa 1750 anys antes de Cristo a la ciutat de Veracruz. També en Honduras, els estudis arqueològics estimen la data del consum del cacau des de fa 1000 anys antes de Crist. Com a curiositat, els europeus van conèixer este fruit després del procés de conquesta i colonització d'Amèrica, sent considerat posteriorment en Europa com un article de lujo. El xocolate, com producte processat del cacau ja, se va introduir en Europa en el segle XVI per els espanyols, sent molt popular en la realesa i en les classes altes que eren les que se podien, diguem, permitir este producte. Tu sabies que en Espanya, concretament, al monestari de Pedra va ser... Al monestari de Pedra, que per ser un puesto molt bonic ara per anar en estiu, que vull anar, va ser el primer lloc on se va elaborar el xocolata en Europa. I això està demostrat a l'any 1524. També en el segle XVII se va introduir el xocolata a França, gràcies a l'apoyo de les reines Anna i Maria Teresa d'Àustria. També te preguntarà, Susana, com se processa el cacau, no? Perquè el cacau, ara més o menys t'explicaré com és el d'això i, vamos, no té res que veure en el que mos fiquem a la boca al cap de quan obrim el paquetet. I és que el fruto del cacau té forma de valla, aixina allargada i ovalà, com si fos un melonet, que pesa aproximadament 450 grams cada quan està madur. Conté entre 30 i 40 semilles de color marró rojizo en un sabor amarg i astringent, cobert d'una pulpa blanca, dolça i comestible. Generalment se donen dos cosetxes de cacau al cap de l'any. Una es comença al final de l'època que més plou i a l'inici de l'època que més... tot el contrari, on està en època seca. I una altra al principi del següent periòdic de plogudes. Este és el procés general de la recol·lecció i processament del cacau. Primerament, la cosetxa és quan el fruit està maur i se li denomina mazorca en castellà. S'inicia, pues això, a replegar la cosecha, cortant en un péndul de fruits. Cada cosecha demora entre 5 o 6 mesos. Després es comença el període de fermentació. S'extrau les semilles i se col·loquen sobre unes bases de fulla de plàtano i el procés dura entre 5 i 7 dies. Se desintegra la pulpa observant modificacions en la semilla perquè canvia una miqueta de color, se fa un color violeta, a marró clar i va disminuint i se sabor amarg original que té este cacau quan s'agarra. Després ja, quan ja està una miqueta sec, s'estenen les semilles al sol i se'ls aplica una espècie de calor artificial, no? Durant 7 o 10 dies. I constantment se van merejant, no? Se van merejant hasta desecar per completament. En esta època de procés, les semilles tu notes que se van fent més fosques, se van escureint, i se concentra més el seu aroma. I entonces ja passem a la torrefacció, no? Com si fora el cafè. I és que se tosta el grano a una temperatura moderada, afinant més aixina el seu aroma i va reduint cada vegada més el seu sabor i s'amar que té en un primer moment. Després hi ha una paraula que se diu descarcarillado. Voldrà dir que n'hi ha que llevar li la corfa, no? I és que una vegada que el gra està tostat, se separa la cascarilla, pues, d'això, del mateix gra del xocolata. Després se passa un procés que es diu el desgrassat, que se tritura i se mol el gra tostat mediant premses. D'ahí s'extrau la part grassa del gra, o el que nosaltres coneixem, la manteca de cacau.
Sí.
Per a la fabricació ja dels xocolates i altres productes derivats de la manteca del cacau. Però ja sabem com s'extrau el cacau i sabem tot, ens agradaria també saber quins són els beneficis del cacau, perquè tanta gent ens té enganxat, eh? Perquè tinc que dir que jo, per cert, vaig anar a comprar ahir vaig anar a comprar i barato no està, eh?
No.
I les estimacions diuen que cada vegada serà un producte de lujo a trec a mi, perquè cada vegada, per el canvi climàtic o perquè la producció ha baixat o el que siga, s'espera que siga un producte que se vagi fent cada vegada més car. I és que la composició del cacau ja desgrassat està repartit de la següent manera. Un 35% se li considera que és fibra. Un 23% se li considera proteïna. Un 14% són hidrates de carbon. I un 22% altres tipus de productes i traçats. I un 6% són minerals que té el mateix producte. I entre les propietats i beneficis del cacau per a la salut podem mencionar, pues, no sé, que posseix propietats antioxidants per la seva elevació de concentració de flavonoides. Vamos, que tu te fartes a menjar xocolata, Susana, i vamos, no passen els anys per tu ni
no,
res.
No, jo soc molt xocolatera.
Mm-hmm. Per això estàs com la xiqueta. Per això quan entres així, la senyora Susana, on està? I se n'anixen a buscar-te.
No, i quan me veuen, dile a tu madre que salga.
Sí, sol passar això. També el benefici de la salut que contribueix a disminuir els nivells de colesterol, que això quasi que és preferible menjar xocolata que prendre la pastilleta, eh? Aixina. També aixes persones que tenen aquest moment d'estrès també té que saber que reduís el estrés y la tensión arterial, o sea, si tú ves que te agobies de eso, en vez de contar hasta edad, te agarres la placa, te agarres un trocet de cacao, de chocolate.
La gent ho fa d'habitual,
Però un trocet,
disminuís el estrés. Però estem parlant del xocolate negre.
El xocolate negre, sí, claro, después están altres variants que no són tan saludables per a la salut. Però el xocolate negre, que està hasta el 99%, que això és com xupar la suela d'un zapato, però bueno, és un de 70 o 60%, està per a tots els gustos ja. Estimula també la defensa i reduís el risc de diabetes.
Ui.
També els nutrients que conté el cacau contribueixen a la renovació dels tejidos i a la regulació dels processos metabòlics de les cèl·lules. El consum de cacau regula el rendiment i la capacitat intel·lectual i congènita. També posseix un efecte estimulant degut a la seva composició. Teobromina, que és la composició en la que estem referint-nos, i prové les aminoàcids per a la composició de serotonina en l'organisme.
Wow.
També les semilles i les fulles del cacau s'utilitzen en la medicina tradicional per a curar dolències i enfermetats com l'asma, la diarrea, el parasitisme, els còlics i fins a la mateixa tos. L'oli de la semilla de cacau és utilitzat per a tratar ferides, erupcions, quemaures, dolors del quissal i afeccions dèrmiques. També aunque han dit que originalment se va descobrir, diguem, que en Amèrica, en la zona de l'Amazonas, México, tot això, avui en dia la producció del cacau n'hi ha que dir que és arreu del món. Però per saber on ens situem una miqueta, també tinc que dir-te que l'arbre del cacau té una altura entre 4 i 8 metres de llarg i tarda entre 5 o 6 anys en donar els seus primers frutos i 6 mesos en madurar. El seu hàbitat natural són els bosques húmeds i tropicals del clima càlid. El nivell de producció del cacau dependerà de les condicions ambientals de la zona on se cultiva. Jo crec que així no tindria molt d'èxit plantar aquests...
No, clar.
Estos
bueno,
productes.
Pues com allí hi ha poc taronges, no?
Correcte.
És el mateix.
Actualment, el cultiu del cacau s'ubica geogràficament a l'Àfrica Occidental, uh-huh. a la mateixa Amèrica Central, que és on prové, a l'Amèrica del Sud i Àsia. Tinc que dir que els 8 principals productors de cacau al món avui en dia és, es puc dir en seguida, i és que el primer productor mundial del cacau se'l troba a la Costa de Marfil, o Costa d'Ivori, que en el qual produeix el 38% del consum mundial. Li segueix un altre país africà, com és Ghana, en un 19%. Indonèsia és la tercera productora en un 13%. Brasil converteix en un 5% la producció de cacau. Tornant a Àfrica, Camerún segueix produint un 5%. L'Equador produeix un 4% i Malàsia l'1% del consum de la producció mundial. També té menció especial com països com Venezuela, Colòmbia, el Perú, la Bolívia, México i Trinidad i Tobago, en la que la qualitat del cacau és reconeguda mundialment. O sigui, els altres diuen que són més a granel, però en aquests llocs en concret la seva qualitat passa a les expectatives. S'estima que l'exportació anual són de 745 tonelades mètriques de cacau als mercats d'Europa i als Estats Units, en un valor de mercat de 985 milions de dòlars. I tinc que dir que al marge de la producció i les exportacions a nivell mundial d'aquest magnífic fruit, algunes organitzacions i activistes han investigat i detectat alguns casos d'esclavisme, lamentablement. Trata de persones i explotació infantil, ja que la majoria dels països que han mencionat principalment són de l'Àfrica Negra i en la qual pues, sempre està la usura com a principal benefactor d'aquest producte. També se van denunciar el que n'hi ha detrás del món del cacau i el xocolate. I han elevat la seva veu a la humanitat i a les empreses productores d'aquest producte, a fi de tomar consciència i prendre accions immediates sobre aquesta problemàtica i dignificar els drets dels treballadors del cacau. Ja sabem el cacau on se produeix i tal, també n'hi ha que saber que el principal producte processat en el cacau és el polvo de cacau i la manteca de cacau per a la seva elaboració del xocolate. I és que el cacau en pols o en sec i de color cafè fosc és amar i s'utilitza en la producció del xocolate, aixina com la elaboració de galletes, pastetes, begudes i altres postres que els europeus i americans són grans consumidors. També la manteca de cacau s'extrau de l'oli que s'extrau de la semilla i és utilitzat en la indústria farmacèutica per a la producció de medicaments. En la indústria de la cosmètica també s'emplea en la fabricació de productes de bellesa i sobretot per a sabons. La pulpa del cacau també s'utilitza en l'elaboració de begudes con i sense alcohol. També la càscara del fruit del cacau s'utilitza en la fabricació d'aliments per a animals i en l'elaboració de mermelà. No sabia jo que hi havia mermelà de cacau. Bueno, supongo que serà la nocilla, a lo millor, no? I com a curiositats històriques, Susana, ja per acabar, tinc que dir que Cristóbal Colom va ser el primer europeu en provar un producte derivat del cacau. Vamos, lo que era el xocolate amar processat per els maies. Anteriorment, el cacau s'utilitzava com a energitzante i tònica natural per a la protecció d'enfermetats. En la cultura maia, el cacau era utilitzat per a portar a cap rituals d'iniciació, com els batejos i els matrimonis. També s'hi añadís cacau natural en el desayuno, pots millorar la memòria, l'aprenentatge en els xiquets i els joves, a més de cuidar el teu cor, o sigui, si un got de llet en Colacao, pues té totes aquestes propietats. També tinc que dir-te que el 13 de setembre se proclama com a Dia Internacional del Xocolata en honor al naixement de Roald Dahl, autor del llibre Charlie i la fàbrica de los chocolates, que després se va fer una pel·lícula i va tindre gran èxit en el món infantil. També els països del món com se consumís més cacau i xocolata són França, Suïssa, Alemanya, Bèlgica, Estats Units, Brasil i Reino Unido. Tinc que dir que Espanya no està en el top 10, que no, no. Que si mos preguntaren als que estem així, me pareix a mi que...
Sí, nosaltres seríem l'excepció, no?, que confirma la regla.
Sí. Europa és el major consumidor de xocolata al món, en més de 1,2 milions de tonelades anuals. El cacau pot ser tòxic, també, això, pels que tinguin mascotes, que a lo millor no ho saben, no? Jo... El meu gos, perquè aquell estava fet de... Però la majoria de gossos i gats no és aconsejable que mengen xocolata perquè és un producte tòxic. Això que ja molta gent li dona alguna.
Sí, 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 sí.
Pues que sapien que, com a curiositat, això. I també avui, pues, Dia Mundial del Xocolata, pues, per variar, n'hi ha moltes cançons que molts artistes arreu del món li han dedicat a aquest producte, perquè n'hi ha tantes cançons com temes allà en el món.
Ah, sí?
Sí, sí, així que... Anem a començar en l'australiana Kylie Minogue, en la seva cançó, a veure si saps com se titula, Xocolata. S'ha calfat molt el cap.
Pues anem a escoltar aquesta cançoneta.
Pues Kylie és una de les reines del pop, que són de les més famoses. Jo me'n recordo en els anys 2000, que era... Ara ha tornat... Esta xica va tenir problemes de salut, n'hi ha que dir, que ha tingut càncer i tal, però ara crec que este any ha tornat a fer una gira mundial.
I ha reviscolat.
Sí, sí. Se va posar de lo més sensual per a cantar esta cançó en la que pide abrázame y derríteme lentamente, como el chocolate. Que la cançó és Abrázame y derríteme lentamente como el chocolate, perquè és molt pausaeta, molt empalagosa, a lo millor. I seguint en les cançons, anem a per Olivia Ruiz, que en la seva cançó La chica chocolate. Olivia és una cantant francesa que fa uns anys va llançar un disco al nostre país i en la que ella mateixa se autoproclamava La chica chocolate.
J'ai trop mangé de chocolat, croque-moi la peau, s'il te plaît, croque-moi les os, s'il le faut, c'est le temps des grandes métamorphoses. Au bout de mes tours, petit sein, sinus pointus,
Bé, anem a fer una pausa de publicitat, però al tornar farem una enquesta del xocolate. Jo els ho dic per si voleu agarrar i saber quin grau d'addicció teniu al xocolate. Per exemple, l'enquesta és el 0 o el 5, el 0 també compta. El 0 és no m'agrada, me dona igual, me menge un iogurt o un cogombre, me queda tan panxa. El 1, m'agrada però puc viure tranquil sense ell. El 2, em menjo de tant en tant quan he trobe o quan pues no me, el tinc a mà, el xocolate. El 3, un dia sense xocolate me posa nerviós, molt nerviós, el 3. El 4, jo no menjo xocolate, visc dins del xocolate. El 5, necessito ajuda, he somiat que me casava amb una Nutella gegant. O sigui, que cada un vos posicioneu el número que vulgueu, val? Quan tornem, jo el que sí que faré és aprofitar a la gent que tinc així dins de la ràdio, li preguntaré a Txelo, que la tinc a la tècnica, li preguntaré a Víctor, que és el meu company, que mos parlarà després d'esports, i li preguntaré, com no, a Luis, que està fent el programa amb mi. Cada un me té que dir un número i jo li diré el grau d'addicció que té.
¿Eres hombre y tienes más de 45 años? Es el momento de cuidarte. La Asociación Castellón contra el Cáncer lanza en Vila Real un nuevo servicio gratuito de prevención del cáncer de próstata, con la atención personalizada del doctor Mateo Pérez Mestre. Podrás resolver tus dudas y hacerte una revisión sin coste alguno. Pide tu cita al 670-828880. Asociación Castellón contra el Cáncer. Prevenir es vivir. Calle Cataluña número 1, esquina con Polo Bernabé.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila Real.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila Real.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Betxí 10, Vila Real, porque tus seres queridos se lo merecen.
No te preocupes. Cristalería Brock, carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Vila Real.
L'aigua és vida, és salut, desenvolupament, motor econòmic i social, futur i un dret que ha d'estar a l'abast de totes les persones. Només té un però, no és eterna. Úsa-la amb cap, gestiona-la amb solidaritat. Cada gota compta. Diputació de Castelló. Fem territori sostenible.
Un Big Mac con pollo de què? De què? No se puede cambiar lo que es perfecto.
Dale una oportunidad, anda.
Es que no es un Big Mac si tiene pollo, ¿no?
Que sí, no seas cabezón. Se llama Big Mac Pollo.
Hasta que te prueba el nuevo Big Mac Pollo. Solo en McDonald's por tiempo limitado.
¿Eres hombre y tienes más de 45 años? Es el momento de cuidarte. La Asociación Castellón contra el Cáncer lanza en Vila Real un nuevo servicio gratuito de prevención del cáncer de próstata. Con la atención personalizada del doctor Mateo Pérez Mestre. Podrás resolver tus dudas y hacerte una revisión sin coste alguno. Pide tu cita al 670-828880. Asociación Castellón contra el Cáncer. Prevenir es vivir. Calle Cataluña número 1, esquina con Polo Bernabé. Yeah.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Este verano, las noches de Onda suenan y se viven diferente. En junio disfruta de conciertos con artistas como Paloma San Basilio, Pobla Díez, Abraham Cupeiro o un gran tributo a Queen. Y en julio y agosto, la Plaza España se llena de magia y humor con el ciclo Onda Show. 8 tardes de comedia y espectáculos gratuitos para toda la familia. Porque la cultura en Onda no se va de vacaciones. Consulta la programación en Onda Punes. Ayuntamiento de Onda.
Atención, llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate 2 gafas graduadas Mo con antirreflejante por solo 99 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Hola, em diu en Marina i el meu company Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música d'una forma molt divertida. Al conservatori Mestre Goteri.
Jo soc Mario, tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo soc Maria, vaig a classes de dansa i m'ho passe pipa.
I tu què esperes? ¡Apunta ya!
Més informació al conservatori Mestre Goteri.
Este verano, McDonald's Avenida del Mar te acompaña a cualquier hora. De domingo a jueves abrimos hasta las 5 de la mañana. Y los viernes y sábados, 24 horas sin cerrar. Disfruta de tu menú favorito cuando tú quieras. Solo en McDonald's Avenida del Mar, Castellón. Sigue disfrutando aunque sea tarde.
These are just a couple of my cravings. Everything it seems I like.
Recordem que estem parlant de el chocolate, perquè avui és el dia, Luis,
mundial del chocolate
i el cacao. Esta cançoneta que estem sentint,
sí, és de Rufus Wainwright, que ve a dir cigarrets and chocolate milk, o sea, cigarrillos de chocolate con leche. I és que Rufus va escriure esta cançó en la que parla del seu antojo de xocolata amb llet i cigarrets, i que sona aixina de bé, aixina de tranquil·leta.
Ajà, jo recordo que encara es venen els xocolates, els cigarrets estos de xocolata.
Sí, els criollos, bueno, és una de les seus productes ideals quan entren als quioscos, per lo general.
Però jo no entenc encara com això està permitit, perquè, clar, nosaltres sí que era allò com enfocamos per a que fumarem, i ara no sé jo si encara n'hi hauran, no?
Ah, bueno, també tinc que dir que jo les meves filles són majoretes, ja no sé si n'hi hauran, jo... anar a comprar quan eren elles menudes.
Jo també.
Però te parlé de fa molts anys.
Sí, sí. Recordem també que estàvem en l'enquesta esta de si eres addicte al xocolate. Des de luego volem que mos respongueu amb sinceritat, o almenys en la boca neta de cacau, perquè allò de... igual dieu no, i en totes les dents aixina color guai de xocolate. Això no val, eh? L'enquesta és el 0 al 5 i jo vaig a dir-vos quin és el nivell d'addicció que teniu. Recordem que el 0 és no m'agrà especialment, me menge un iogurt. El 1 m'agrà però puc viure tranquil sense ell. El 2 en menge de tant en tant quan el trobe o quan me mira fijament, ahí ja te notes un poc. El 3, un dia sense xocolata me posa nerviós, molt nerviós. El 4, jo no necessite xocolata, visc dins del xocolata. I el 5, necessite ajuda. Necessite ajuda perquè he somiat que em casava amb una Nutella gegant. I clar, jo els tinc així, perquè clar, vosaltres esteu ahí, m'envio un missatge i no puc dialogar amb vosaltres. Però com així tinc els meus companys, començaré per Víctor Rubio. Bon dia.
Bon dia, Susana.
Del 0 al 5.
Vaig a dir el 2 perquè un dia sense menjar xocolata puc passar.
Vale. Tu un dia sense menjar xocolata pots passar, però tu pots tenir el xocolata dins de casa i no caure en la tentació?
A veure, si hi ha en la nevera, més pront o més tard s'acabarà, però un dia sense menjar xocolata això pot estar.
Vale. Sí, si no en tens o si en tens.
Què vull dir? Si no n'hi ha en casa, puc passar un dia, dos, tres, però si n'hi ha en casa, de normal, s'acabarà acabant.
Clar, perquè no menjar ni si en tens en casa te posa nerviós, t'inquieta, no?
Tampoc arribem al nerviosisme.
Tu pots tindre-lo i no menjar-te'l. No, confesseu la veritat.
Podria.
Podria, no? Ho has fet?
Sí, a veure, alguna vegada n'hi ha hagut i no...
Estàs en el 2. Ojo, que això porta sanció, eh? Txelo, tu en quin número estàs?
Jo en el 0.
O sigui que tu te menges un cojombro...
I me quedé més feliç que feliç.
Va, és un partidazo.
Per això no, Espanya no entra entre els 8 més consumidors, perquè li van preguntar a Txelo i a 4 amigues d'ella. Sí, no.
Txelo, el 0, i Víctor diu que el 2. Luis...
Jo tinc que confessar que estic entre el 2 i el 3. El 2 i mig no val 2 i mig.
No, tu tens xocolata en casa?
Perquè jo crec que és un estat d'ànim, el xocolata. O sigui,
jo... Vale, doncs, ahí hem arribat. Un estat d'ànim. Un dia que estàs trist i tens xocolata en casa, te'l menges?
Jo me menjo hasta la tableta. I ese dia d'ansietat i això. Però habitualment, estos dies estic comptats, eh? O sigui, a millor... Per lo general puc viure sense ell i puc, o sea, per això te dic el 2, no? El 2, si n'hi ha, pues bé, i si no n'hi ha, pues també. Però sí que és veritat que n'hi ha dies que el busque, no? El meu estado de ánimo, ostras, tinc que...
Entre el 2...
Com claro. No fume, com claro. No bega alcohol... Mm-hmm. Bueno, que no...
Tampoc m'ha dit mentira. No beguis aigua en misteri. Aigua en misteri.
Ha dit mentira. Bueno, alguna vegada me faig una cervesa perquè siga el cuéntame todo. Bueno, pues n'hi ha dies que sí que és veritat que, ostres, me fa falta xocolata, però me fa falta per a, diguem, desfogar-me d'alguna manera, no? El xocolata, perquè no deixa de ser el substitut pues de moltes coses.
Claro,
digue,
com
no?
Esteu entre el 2 i el 3, vaig a dir-vos, el del 2 i el 3, així anar cada un que se posa un vulga. Per exemple, el nivell 2 és xocolata per a viure, pues un dia sense xocolata és com un dia sense sol. És el nivell 2. Però tu tens sempre una tableta amagant un calaix, eh? O dos.
No m'ha confessat això, ell.
El nivell 3 és no me parles si no portes xocolata. El teu humor depèn del percentatge de cacau que tens al teu organisme. Víctor, quin és, el 2 o el 3?
No, jo me seguís quedant en el 2.
En el 2, inclús en lo que t'ha dit. El 2, un dia sense xocolata és com un dia sense sol, però sempre n'hi ha alguna tableta amagar al calaix o dos, o, és per tu... Sí.
Jo, mira, si me preguntares tant cuesta totes les dies, te diria que 320 dies seria el 2 i els 45 dies restants seria el 3. O sea que... Però t'ho dic que segons el dia que me feres la pregunta te contestaria, no? Avui ara la una i pico que és, pues serà pues la 2. Seria la 2.
La 2, els dos esteu en la 2.
Sí.
Bueno, pues així, i a més, tal qual, l'enquesta m'ha dit que Txelo és, pot ser, ets extraterrestre. Txelo, tu no eres d'este món.
Ai?
No, pot ser, és extraterrestre. Te pregunta, pot ser, és extraterrestre?
No sé.
No.
No ho sé, jo crec que no.
Però... N'hi ha que dir que Txelo està primeta i està d'això, això també a millor influís, no? Perquè diuen que el xocolate, no el negre, este, el xocolate, perquè així parlem del xocolate en si, però n'hi ha altres combinacions, el xocolate en llet,
claro.
I tot això.
Sí.
Vull dir que molta gent a millor se pensa, no, és que a mi m'agrada el xocolate con leche, no, estem parlant del xocolate.
Bueno, sense... pues, Txelo és una extraterrestre, absoluta. Però també és el dia...
Era que ha dit una cosa, entonces un tal i a la llet de Nesquik, conta o no conta ahí?
Tu li poses Nesquik a la llet, eres un addicte.
Un addicte al xocolata, evidentment. No...
Totes les dies tu menges algo de xocolata. O sigui, tu necessites ixe Nesquik dins de la llet.
Que per cert, ja mos diuen que es va bé per la memòria, que això fa si bé, un dia que no... el xiquet ho faig bé, això, que pel desayuno...
Però, tu donat compte com ús i repassa tot el que fa durant el dia, se dona compte que el xocolate no és està present.
No és la tableta
en algun moment.
Claro, són altres, en altres variants, la nocilla o la manteca de cacau, per no dir marques.
Per tant, i una altra cosa, estem parlant del dia del xocolate i del cacau. Quan a vosaltres us parlen i diuen quin cacau, o au cacau, vosaltres quan parlem del cacau penseu en el xocolate?
No, però aquestes expressions que tu has dit, a lo millor també tan valencianes, perquè València era la major productora d'Europa del cacau, a lo millor el tenim tan arraigat i, en les nostres terres, que entra dins de l'expressió ai cacau.
Però tu per exemple dius una cosa com quin cacau has muntat en tanta informació barreja, no?
Sí.
O, això és un cacau de collons, per exemple, perquè així sí, se diu sí, molt. Sí. Tu això ho dius? Tu,
no,
tu al·ludixes a la paraula cacau com a lío?
Sí, des de luego sempre no la sol utilitzar personalment, però sí que sé que qui l'expressa i tal se
molt bé a què
se referís, sobretot
això. I tu, Txelo, la utilitzes? Mare, quin cacau.
Sí, alguna vega.
Mare, quin cacau. Però en forma gravosa és dir, oh, hi ha armat un cacau.
Sí, no, sempre està ligat.
Sí, claro, en la connotació del lío sí que la utilitza.
Mare, que cacau. Sí. I tu, Víctor?
Sí, també alguna volta quan hi haixin un jaleo prou important.
Pues bueno, antes parlaves tu en valencià, nosaltres l'utilitzem, però ojo, en castellà és menudo cacau has montado con tanta informació.
Sí, també.
És que també ho diuen, menudo cacau has montado.
No, jo deduís el que t'ha dit, perquè en València sí que és veritat que el que era en l'època de barbeixo i tal, se plantava el cacau. De fet, els almorzarets, els típics cacaus valencians, això de dos boletes, per dir-ho d'alguna manera, tal. I per això diria jo que a lo millor és una paraula que, com és un producte molt arraigat al moratros, també ho utilitzen. Però sí que és veritat que s'utilitza sempre com a jaleo.
Així com el xocolate. Ja veus tu, a veure, el cacau és la base, no?
Sí.
Pues el cacau s'utilitza com a lío per a nosaltres i en general. I, sin embargo, el xocolate és, claro, després del lío.
De la festa, la tarta...
Claro, claro, aixina és, no? Esteu... Bueno, jo vos veig a tots de dilluns sense xocolata. Si ara entrar una tarta, vos avellir... un trosset de tarta de xocolate.
Home, no, jo... tinc un problema, no sé dir mai que no. Me duc problemes a vegades, no? Però bueno...
Ah, però, per exemple, què t'avelleria més? Un tros de coca de tomaca o un tros de, una tarta de dolça?
Si me tingueres que donar a triar, jo la coca de tomaca. Sempre.
Ara salat.
I tu, Txelo?
Salat.
Sí, sí. Bé, i després d'haver menjat això...
El xocolate i el cafè.
El cafè net.
El cafè i la tarta de xocolate.
Un dolcet.
Claro, claro.
No ho saps tu, Txelo, no?
No, jo algo dolç, però, per exemple, algo de fruta.
Veus? Extraterrestres, ja ho he dit jo. No és d'este món, Txelo. L'ADN i tal, tot d'este món, no, Txelo?
Sí, sí.
Sí. En fin, continuem en...
Sí,
gràcies,
no.
Víctor. Gràcies, Txelo. Luis, continuem.
Seguim en Jesse i jo i també en la seva cançó Xocolate, que és una cançó pop molt alegre que conta la història d'una parella d'enamorats en què el seu amor sabe a xocolate.
Endulces mi canción, le das un buen sabor a cada situación, siempre
I seguint en la nostra tour xocolatero, anem a la cantant Sia, que mos porta una cançó que es diu, en la que afirma que no existe la muerte por chocolate i que quan tot va mal hi ha que secar les llàgrimes i seguir endavant. I la seva cançó es diu There Be Chocolate.
I've been around from broken hearts and how lay your head in my hands, little girl. This is only right now. Death by crying doesn't exist. Headaches feel a bit like air. You might explode, but you reach the end of the road, and you little tree, I'm certain you will go.
I ja, per acabar, Susana, la cançó de Anna Ladd, Chocolate and Roses. Esta és una cantautora d'origen espanyol que canta esta cançó optimista que segur que te deixarà un bon sabor de boca, i que millor sabor de boca per a un dilluns que una cançó alegre i un dolçà de xocolate.
The rest, it's just a matter of time, it's out of your hands. Chocolate and roses, children and fun, gardens and moonlight and days in the sun.
Chulo, dolcet.
Sí.
És antioxidant.
Ja veus.
Tenim el 35% de fibra, el 25% de proteïna, el 14% de hidratos, només el 14%.
I el bon humor que mos deixa totes les dies.
Ojo, el 22% de altres, que ahir m'ha deixat un poc.
És es que era tan amplió.
Altres.
Que, es que el programa...
I el 6% de minerals.
Sí. Perquè el programa dura això, 2 hores, no? Si es comença a desgranar, sí,
Jo el d'altres m'ha deixat un poc aixina. Però vale, el negre, jo tinc que dir que el negre, però a mi el xocolate, a mi m'encanta. És a dir,
a lo tots, siento. A tot el món mos agrada. El que passa que és veritat que n'hi ha persones que...
Sí, que no es fa especialment feliços.
Mm. Però sí que un trosset, un quadradito d'aquests que es diu, no?, de la tableta...
Sí, que... però i el freno, on està? És dir, un trosset i dius que un altre trosset no me passarà res. És el freno, el dir... L'autocontrol, no?
Però això ja serà un altre dia internacional d'autocontrol. Ja vos donarem pauses mentre estan aneu consumint,
Luis Cabedo, moltes gràcies per haver estat així.
Hasta luego, Susana, molt bé.
El camí cap a una província més eficient, sostenible i amb més recursos està en marxa. La Diputació Provincial de Castelló ha llançat un pla pioner perquè els municipis disposen de més recursos econòmics gràcies a l'eficiència energètica i la sostenibilitat. Actuem per reduir la despesa energètica, promovent l'autoconsum i les fonts d'energia renovable en dependències municipals. Les instal·lacions d'energia no només reduiran l'impacte mediambiental, sinó que també generaran un estalvi significatiu, alliberant fonts per invertir en serveis i millores per als veïns. Castelló avança cap a un futur més verd i pròsper. Diputació de Castelló.
Renueva tus ventanas en Big Mat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
El Mercat Central de Villarreal, el mercat de sempre, ara més modern. Wifi gratuït, compra en línia amb recollida en taquilles refrigerades, nova web i aparcament gratuït. Redescobreix el mercat amb una imatge renovada. Compra de manera fàcil, ràpida i còmoda. Ajuntament de Villarreal, amb suport dels fons europeus Next Generation, Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, Govern d'Espanya.
T'agradaria reforçar la teua memòria d'una forma lúdica? Apunta de la nova edició del taller d'estimulació cognitiva per a majors de 60 anys que t'ofereix Fundació Caixa Rural per al mes d'octubre. Inscripcions en fundacionCaixaRural.org. Places limitades.
Un Big Mac con pollo de què? ¿Eh? ¿De què? No se puede cambiar lo que es perfecto.
Dale una oportunidad, anda.
Es que no es un Big Mac si tiene pollo, ¿no?
Que sí, no seas cabezón. Se llama Big Mac Pollo.
Hasta que te prueba el nuevo Big Mac Pollo. Solo en McDonald's por tiempo limitado.
Esta temporada, el Villarreal té un menú molt especial. Sabor a Champions. Campanya d'abonaments 2025-2026. Renovació d'abonaments fins al 12 de juliol. Informa't de tots els detalls en villarrealcf.es i tria menú clàssic o menú especial. Sabor a Champions.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti. Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
En la Força de Grues Tomàs, naix Elevat. Elevat. El centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificat professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Villarreal.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75. Gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
En Big Mat Pepe Arenós encontraràs la ropa laboral per a tu empresa. Ropa personalizada, bordada o serigrafiada. Ropa de calidad que hace que tu empresa se distinga.
Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
L'Ajuntament de Villarreal informa del nou horari de l'Ecoparc Municipal, que fins al 31 d'agost obrirà de dilluns a dijous de 8 a 2 de la vesprada i diumenges de 8 a 1 del migdia. A més, els dimarts i dijous hi haurà servei de 4 a 7 de la vesprada, amb l'objectiu de facilitar l'accés a la ciutadania sense exposar el personal a les hores de màxima calor. És un missatge de l'Ajuntament de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Víctor, novetats que tenim en el Villarreal.
Sí, pues la novetat, jo crec que la més important que hi ha que dir avui, que el Villarreal ha tornat al treball, i ja hem vist gent com Denis Suárez, com Pino, com Akumá, com Pau Navarro, com Cabanes, inclús hem vist a Dan Juma allà en la ciutat esportiva. I l'altra notícia importantíssima és que ja tenim horaris, ja per fi la jornada avui ja se sap quin dia començarà, el divendres 15 d'agost a les 9:30 de la nit, comença la temporada per al Villarreal, Villarreal Oviedo.
Tornem, recapitulem. El
15 d'agost.
El 15 d'agost, sí, el dia algú... de la Mare Déu d'agost.
Sí, ja sé que algú dirà, m'han fotut el pont.
15 d'agost, d'ací en casa, no?
Sí, així en casa, així a l'estadi, a les 9:30 de la vespre de nit, Villarreal Oviedo.
Bueno, és bona hora, eh?
Ja, l'únic que...
L'únic que
hi ha de que algú s'aprofita aquests dies per anar al poble d'ones d'origen i aquestes coses, Susana, doncs pues algú...
Tindrà
que anar només dissabte i diumenge.
També és una bona excusa perquè vinguin així.
Sí, també és bona excusa
per a aquella gent. Tu imagina la quantitat de gent que està treballant fora, que agarra les vacances, va vindre així i que a més veu per primera volta l'equip que porta el cor i que després quan està a Xina o està a Estats Units... no pot disfrutar-lo, no?
També és una bona
bueno, entrem un bon
data,
peu.
Sí, per a la gent que vinga de
el
fora.
Dia de la Mare Déu d'agost, el dia 15, a les 9:30 partit.
Sí, Villarreal Oviedo, i dir, te recordes que tu mateixa vas dir l'altre dia, bueno, entre el 2 d'agost i el 15 hi haurà algun amistós més, segur, que me recorda que m'ho vas dir tu.
Uh-huh. Entre el 2 i el 15.
Sí, el dia 6 d'agost, dimecres, un partit que perfectament podria ser de Champions este any, a les 7 de la vesprada, a les 6 en Londres, Arsenal-Villarreal.
A les 7 de la vesprada, i clar, no sabem encara si ho podrem veure o no?
Bueno, a veure, sent l'Arsenal, supose que d'alguna manera hi haurà de veure, no, que no patisca la gent.
Vale,
I això, la curiositat és que se pot arribar a donar perfectament que el 6 d'agost se juega un amistoso Arsenal-Villarreal y el 7 de septiembre se juega un partido oficial Arsenal-Villarreal.
I això me diran, claro, Arsenal-Villarreal, ¿vale? El 6 d'agost, un amistós a les 7 de la vesprà.
A les 6, el que vull aprofitar per anar a Londres, a les 6.
Vale, però nosaltres...
No, nosaltres estarem així, nosaltres estarem al poble.
Nosaltres volem veure-la així, o no?
Sí, sí.
Claro, perquè l'amistós es jugarà, lògicament, Arsenal-Villarreal, i és com ho ha ensenyat Xelo, eh? Quan va davant, el que va davant és on se juga. On se juga?
Allí, en el Emirates,
És que no t'havia sentit. Com es diu?
És que és un patrocinador, és una marca d'estes de...
Com es diu l'estadi?
Emirates Stadium.
Vale, perfecte, no? És com si així es digueren, no sé, una marca de qualsevol cosa. Un altre amistós?
Bueno, de moment confirmat com a tal, este és l'últim que s'ha confirmat. I bueno, si me dices...
L'últim, un.
Claro, de tots els que ja vam parlar l'altre dia, del Basilea, el St. Gallen, el Leeds, el Oviedo, el Genoa...
Home, per recordar-lo, sí, que va ser divendres quan ho vam dir, eh?
Sí.
Recordem dies i hores.
És partit contra el Basilea, després crec que és el St. Gallen, Sporting Club de Portugal, després ese partit contra el Genoa i el Oviedo, que és un triangular, després el Leeds i després vindrà l'Arsenal.
Val. I nosaltres el de Lliga, el 15 d'agost, Villarreal Oviedo. I després tenim algun altre...
No, horari confirmat de Lliga no n'hi ha com a tal. Després la següent setmana és el partit contra el Girona també en casa, però allí falta saber quin dia exacte i quina hora exacte.
I quin horari.
Claro.
I
bueno, lo que també per dir-lo, la camiseta blava avui s'ha fet viral, no lo següent.
Per què?
Perquè és una camiseta totalment blava.
Puríssimera. No?
Totalment blava. Totes les lletres de l'empresa que patrocina el club, l'escut, el logo de la roba, tot és totalment blau.
Home, a mi és que el blavet m'agrada, què vols que te diga? No? Home, jo sé que puríssimera, entonces jo me decanté més pel meu. Però han hagut crítiques?
Bueno, ha hagut de tot, gent que li ha agradat i gent que no sap molt bé però no ha vingut a això.
Bueno, que n'hi hauré de tot, no?
Sí, sí.
O sigui, la camiseta blaveta, quan s'ha vist?
Ui, realment, crec que estàvem així parlant sobre el xocolata i ha sigut l'anunci d'aquesta camiseta.
I de moment està la cosa viralitzant, no?
Sí, sí, la veritat és que més d'un ho ha vist ja.
Sempre som notícia per una cosa o per una altra.
Sempre, sempre.
Alguna noticieta més?
Ja, de moment ja, per avui ja.
Bueno, 15 d'agost, a les 9 i mitja de la nit, Villarreal Oviedo. I ja confirmat el 6 d'agost, dimecres, un amistós a les 7 de la vesprà, Arsenal-Villarreal. I la curiositat és que després, en setembre, possiblement...
Claro, després n'hi ha sorteo de Champions en agost. Igual en setembre tornes a jugar contra l'Arsenal, però de manera ja oficial.
Exacte, però ja jugant-te el que toca. Víctor, moltes gràcies.
A tu, Susana. La desperté i contestó. Dime, no estaràs tan cansada. Deja a un lado la almohada y vístete. Vamos, no te pongas pesada. Baja y deja la cama como esté. Cambiamos de plan.
I com a curiositat, miren, vaig a posar-li el ple extraordinari d'avui.
I pasamos entre los coches. La urgència. Per a la urgència, algun vot en contra? Del dia, el primer, com és una... Sessió extraordinària i urgent, anem a votar la urgència. Per a la urgència, algun vot en contra? Bé, doncs queda prou per unanimitat, senyor secretari. Sí, unanimitat, senyor secretari. I el 2, proposta de rectificació d'error de l'acord del pleno del dia 26 de juny de 2025 en relació a l'aprovació de la relació de despeses 41/2025. Coneixen tots el tema, és el que va passar l'altre dia per el plenari, que tenia un error i que se rectifica. Per al mateix, anem a votació. Regidor, no ha escrit...
Sí.
Vox?
Sí.
Compromís?
Sí.
PP?
Sí.
PSOE?
Sí.
B. Bé, doncs queda aprovat. Alguna explicació de vot? Bé, doncs no hi ha més assumptes. Alça la sessió. Bon dia a tots.
El ple més ràpid de tota la legislatura, eh? És a dir, han estat tots d'acord, unanimitat, com se nota que fa calor. Bueno, en definitiva era perquè un dels documents per a pagar despeses, en este cas eren factures pendents, és perquè en el document posava 1223, bueno, era una rata d'un número i el que tenien que fer era modificar-lo, per a modificar-lo que això té que tornar a aprovar en l'Ajuntament. Però vaja, jo quan convocaven el ple extraordinari jo crec que ha durat el ple un minut o poc més, ha sigut la musiqueta de davant i la de darrere més llarga de lo que ha durat el ple. Ha sigut un llego, siento, això. Me siento, voto i me voy. El ple extraordinari més ràpid de tota la legislatura de José Benlloc. O sigui, que ens sorprèn, eh? Sempre n'hi ha titulars per a ser el nostre alcalde. Quan estem a punt d'arribar a les dues, vull que escolten la paraula del dia, que la tenen en este moment, van a punxar-la perquè la senguen, perquè és curiosa, eh? No sé si vostès o vosaltres quan la sencau vos donareu compte si sabeu de què estem parlant o no en esta paraula del dia, per com s'anomena en el diccionari oficial i nosaltres així com la... com la coneixem, no? El nom que li posem per a conèixer-la.
L'Ajuntament de Vila-real.
Rosella. La rosella és una planta herbàcia que naix en els marges dels camins i entremig dels sembrats. El seu nom científic és Papaver roias, el primer component del qual, papaver, procedent del llatí, significa aliment, i el segon, roias, d'origen grec, vol dir roig. I és que, efectivament, el color roig molt viu de les flors d'esta planta és el seu element més distintiu. Tenen una tija recta, amb una gran quantitat de pelets hirsuts, de color blanquinós. Les fulles, alternes, tenen segments dentals i lanceolats, i els fruits estan continguts en una xicoteta càpsula. Tradicionalment, els pètals de la flor de la rosella s'han usat per la seva acció sedant. També se li atribueixen propietats antitussígenes i antidiarreiques. El nom popular de rosella deriva de rosa. Originàriament es feia servir com a simple diminutiu, amb un valor de rosa menuda, i no va ser fins al segle XVII, a partir de la classificació taxonòmica duta a terme pel botànic suec Carl Linné, que començà a utilitzar-se per a designar de manera específica i exclusiva esta bella planta silvestre.
L'Anna Divina, bueno, pues com no, nosaltres el coneixem per la amapola, ja saben això dels efectes sedants i demés. En fi, les dues del migdia, demà tornem en més coses per a passar dues hores, sí, dues horetes junts. Fins demà. Mm-hmm.